El Festival de Cinema de Sitges, que acaba diumenge, impregna les estrenes d'aquest cap de setmana a les sales cinematogràfiques i a les plataformes també. Així que el cinema d'aquest divendres 17 d'octubre comença i acaba amb terror. Des de Sitges ens arriba Good Boy. Good Boy ha estat qualificada com l'últim fenomen viral del cinema de terror. Sens dubte, és una de les experiències més originals del terror recent, perquè és una pel·lícula de terror, però explicada des del punt de vista d'un gos. Això explica que el tràiler no hem sentit ni una paraula. El Festival de Sitges ha dividit la crítica. Aquesta és la trama. Un gos lleial es muda a una casa rural amb el seu amo Todd. Allà descobreix forces sobrenaturals que guaiten a les ombres. Mentre fosques entitats amenacen el seu company humà, el valent cadell ha de lluitar per protegir-lo. La pel·lícula recorda inevitablement els dibuixos de Galles, el gos covard, però en la seva versió més fosca i realista. Tothom coincideix. Indy, que és el gos, es menja la pantalla. Sense cap diàleg, més enllà d'algun lladruc, aconsegueix transmetre por, confusió i amor amb una naturalitat, diuen, impressionant. Tota la pel·lícula descansa sobre la seva interpretació i la veritat és que aconsegueix sostenir-la. De fet, arran de l'estrena hi ha veus que demanen que es creï un Òscar per als animals. En una picada d'ullet visual molt enginyosa, els humans apareixen només de cintura cap avall, com en els dibuixos animats clàssics, reforçant la idea que aquesta història pertany al punt de vista del gos. Què hi diu Fotogrames? Doncs que el millor de la pel·lícula, el millor d'aquest Good Boy, és, sens dubte, Indy, el millor actor gos des d'Anatomia d'una caïda. I el pitjor, sempre segons Fotogrames, que no hi ha més idees després d'aquesta gran idea. La segona estrena destacada del cap de setmana és Un simple accidente.
آدم ربایی جرمه کمی نیست اونم یه مامور اطلاعاتی اقبال پا قشنگه یادتون من؟ مریض
خدا تو الله این کوکه گوشت هم نخورده
شما ببینی خودشه یا نه فکر نمی کردم خودتو اینجوری اسیر بکنی ببین ما قاتل نیستیم
مطمئنی خودشه؟
نه
که فاقو را زر آورده اینجا
پنج سال صبح تا شب تو خواب و بیداری دارم با چشم بسته دست میکشم رو پاس
ماشین چه خبره؟
آقا حالا. چیز خاصی نه؟
Malgrat no entendre la llengua, l'atenció és ben present. L'iranià Jafar Panahi, director i guionista, torna a encertar-la amb una pel·lícula feta amb els mitjans mínims, cosa que es nota, per exemple, en unes escenes nocturnes massa fosques, però que mostra els horrors del fanàtic règim dels ayatolàs i la temptació de venjar-se de tortures i vexacions amb la mateixa moneda. El cineasta, que es va emportar la Palma d'Or al Festival de Cannes per aquesta pel·lícula, lliura un film compromès i humanista que sap transmetre idees sense caure en el ressentiment o la demagògia, i que és pur cinema. El darrer pla, sense paraules, és molt i molt potent. El que comença com un simple accident desencadena una sèrie de conseqüències cada vegada més grans. Comença així. És de nit, Iqbal condueix per una carretera mal il·luminada, l'acompanyen la seva dona embarassada i la filla de tots dos, una nena. Accidentalment atropellen un animal. La voluntat de Déu, diu la dona. Déu no té res a veure amb això, replica la nena. El cas és que l'automòbil s'espatlla i han de demanar ajuda en un magatzem. I Vahid, que hi treballa, creu reconèixer en Iqbal l'home que el va torturar anys enrere. L'endemà al matí anirà a buscar-lo, el segresta i el porta al desert amb intenció de matar-lo. Però sorgeix el dubte i buscarà altres víctimes que corroborin si és ell o no. La troca es va enredant de mica en mica i entre els implicats n'hi ha algun més exaltat que un altre. Diuen que la història atrapa des del principi per la narració, que combina el drama amb el suspens, amb punts de comèdia, d'humor absurd, com és la vida mateixa. La seva fotografia, com sempre, és propera al documental. Els actors no defrauden, cadascun interpretant diferents personalitats, tots torturats en el passat per el protagonista, per Iqbal. A tall de metàfora, a l'espectador se li plantegen reflexions interessants i profundes sobre fer justícia pel teu compte, sobre la clemència, sobre el fet de conviure amb la ràbia d'uns esdeveniments molt forts succeïts anys enrere i sobre la fragilitat de l'ésser humà. I una altra estrena que arriba a les grans sales de cinema, La deuda.
La fecha señalada para el desahucio es dentro de una semana.
¿Qué vamos a hacer?
Es tu casa y nadie te la va a quitar.
¿Cómo vas a conseguir este dinero en una semana?
Tú confía en mí.
¿Cómo vais con eso?
Complicado.
Confía y disfruta.
Todo sucede cuando tiene que suceder.
¿Qué necesitas?
Dinero.
Todos necesitamos dinero.
Se me da bien conducir.
Si el coche no llega a la dirección señalada o abres el maletero en algún momento, ni tú ni los tuyos volveréis a ver la luz.
Tengo que hacerlo. Llevo un tiempo queriéndote contar algo, pero no he podido.
¿Qué pasa?
Buenos días, señora. Policía.
Entonces ya no son tan buenos días.
Necesito salir de aquí. Una persona mayor depende de mí. ¿Cómo que no está?
Nunca se está preparado para perder a alguien que quieres.
Necesito que me ayudes.
¿No crees que ya me has molestado bastante? Es que ya no tienes dónde agarrarte.
Deme 24 horas más o le juro que le arruino la vida.
Lo que tengas que decirle me lo dice a mí. Te aboga.
¿Me podéis adelantar el dinero que necesito?
No te deja respirar.
¿Dónde está?
La deuda és un drama escrit, dirigit i protagonitzat per Daniel Guzmán, amb Rosario García, Itziar Ituño, Luis Tosar i Susana Abaitua. Lucas i Antònia, una dona gran, conviuen en un modest pis al centre de la ciutat. Tot i les seves dificultats econòmiques, tots dos afronten la vida amb humor i molt d'afecte. La seva vida transcorre plàcidament fins que un fons d'inversió compra l'edifici i es veuen obligats a abandonar el pis. Lucas intentarà aconseguir els diners necessaris per evitar la pèrdua de l'habitatge, iniciant una fugida endavant de difícil retorn. Aquest thriller dramàtic advoca pel realisme i la humanitat dels personatges, allunyant-los de possibles clichés i dedicant temps a conèixer-los i a fer-los propers a l'espectador. Crida l'atenció l'elaborat guió escrit pel mateix Guzmán, que sense precipitacions innecessàries presenta un tipus normal que es va enredant més i més en decisions arriscades que li comportaran complicacions de les quals serà complicat sortir-se'n. Destacar que poques vegades es mostra en pantalla gran una relació tan tendra com la que hi ha entre aquests dos personatges, els quals no uneixen llaços de sang, però que traspuen un efecte materno-filial tan fort com si fos així. Són dues persones d'edats molt diferents, un home de mitjana edat i una àvia, però que comparteixen una història. I ell li vol tornar amb ella tot el que li ha anat donant amb sentit de l'humor i afecte. La deuda s'ha filmat a Madrid, està rodada amb ofici, ritme, inclou alguna escena d'acció molt meritòria, com la de la persecució automobilística pels carrers del barri de Cuzco. I encara que és reconfortant el comportament del protagonista en els seus esforços i aquest afany per redimir-se, també surt, també hi ha aquest ignot esdevenir de la vida tan imprevisible i no s'evita que la història acabi agafant un marcat biaix fatalista. Una altra estrena del cap de setmana és La vida de Chuck.
Si miras el cielo nocturno, este puede contarte cosas sobre tu futuro. No te miente. Es así de puro. Quizá veas más de lo que te gustaría. Pero si tienes corazón, te queda esperanza. Y tú tienes un gran corazón.
El mundo, Chuck. Todo lo que te ha encantado. Todo lo que ves.
La vida de Chuck és l'original adaptació d'un relat de Stephen King de ritme impecable, narrat en tres actes, començant pel final i tirant enrere. En primer lloc, se'ns presenta un escenari distòpic i apocalíptic amb catàstrofes naturals i la caiguda d'internet que semblen anunciar la fi del món imminent. La situació inspira persones com el professor Marty a reprendre el contacte amb éssers estimats, com la seva ex, una infermera. A tots dos els impacta una curiosa campanya publicitària que dona les gràcies a un tal Chuck pels seus 39 anys. En el segon acte coneixem Chuck, que en aparença tan sols és un comptable gris. I finalment, en el tercer acte el seguim quan era jove i vivia amb els seus avis desenvolupant la seva passió favorita. El cineasta Mike Flanagan és molt solvent adaptant els relats del mestre del terror Stephen King. Per això ha trobat la fórmula més eficaç per explicar aquest conte de fades subliminal protagonitzat per un comptable estrany. Tot i que l'estructura inicial desconcerta una mica, la determinació de numerar els actes de l'últim al primer deixa pistes sorprenents sobre la veritable naturalesa d'aquest home, de Chuck, que apareix a les tanques publicitàries, a la televisió i a la ràdio. Flanagan ha comptat amb un amplíssim repartiment en estat de gràcia. Els tres actors que fan de Chuck en diferents edats, Tom Hiddleston, Jacob Tremblay i Benjamin Page, que ho fan molt i molt bé, diuen les crítiques, al igual que Chiwetel Ejiofor, el professor, i Karen Gillan, la seva ex. Maldita suerte també arriba a la gran pantalla.
Macao, la capital mundial del juego. Aquí, el príncipe de los juegos te puede cambiar la vida en un solo instante. Me llamo Doyle. Lord Doyle.
Señor Riley. Robaste un dinero considerable a mi cliente.
He cometido errores. ¿Y quién no?
Tienes 24 horas.
No soy un delincuente.
Le robaste ese dinero a una pobre anciana.
No más préstamos.
Espera, espera. Me encuentro en un aprieto, la verdad.
Solo eres un chaval irlandés majo de clase obrera, superado por la situación.
Pronto ganaré mucho. Y cuando gane, liquidaré todas mis deudas y también las tuyas.
Lo que yo veo es a un hombre alejado de cualquier redención.
El director de Conclave estrenarà Maldita Suerte directament a Netflix, però a diferència de la seva predecessora, no sona per rebre guardons. És un thriller que adapta la novel·la homònima de Lawrence Osborne, en la qual el ludòpata Lord Doyle, interpretat per Colin Farrell, s'amaga a Macau, passant els dies i les nits als casinos, bevent sense mesura i apostant els pocs diners que li queden. Ofegat per uns deutes enormes, de cop rep un salvavides de la misteriosa Dao Ming, a càrrec de Fala Shen, una treballadora del casino que té molts secrets. Darrere dels seus passos hi ha Cynthia Bleed, la Tilda Swinton, una investigadora privada decidida a enfrontar-lo amb tot allò del que fuig. Mentre Doyle intenta aferrar-se a la redempció, els límits de la realitat comencen a enfonsar-se. Segons Fotogrames, el millor és l'entrega de Colin Farrell i la magnètica ambientació a Macau, i el pitjor, que no aconsegueix escapar de la successió de fets casuals. Un plat fort del cap de setmana és, sens dubte, Caza de Brujas.
Todos los de tu generación tenéis miedo de decir algo incorrecto. ¿Cuándo ofender a alguien se convirtió en un pecado capital por excelencia?
Tal vez fue en la época en la que tu generación empezó a meternos a todos en el mismo saco.
Sentir vergüenza de mostrarte tal como eres es una bobada.
Una bobada.
Eliges a tus amistades porque te adoran. No porque hayan hecho ningún mérito por su parte.
Maggie es brillante.
¿Ah, sí? ¿O es ella la que piensa eso de ti? Hank está obsesionado contigo.
Somos amigos y siempre lo seremos.
Adelante. ¿Has hablado con Maggie?
No, no ha ido a clase y tampoco me ha llamado.
Tengo que hablar contigo.
¿Vale?
Hank me acompañó a casa. Dijo que nos tomásemos la última y le dije que vale. Ya le conoces, todo el mundo adora a Hank.
¿Qué dices que pasó?
Se pasó de la raya.
¿Pero qué pasó exactamente?
Dirigida per Luca Guadagnino, Julia Roberts, Ayo Edebiri i Andrew Garfield. Una professora universitària, Alma, a qui interpreta Julia Roberts, es troba en una cruïlla personal i professional quan la seva estudiant estrella acusa un dels seus companys de feina i amic proper d'agressió sexual. A aquest conflicte se sumen altres: la protecció del prestigi acadèmic, els silencis de l'amistat, el dubte moral que acompanya saber la veritat, allò que se sap, allò que es presumeix i allò que s'amaga. Caza de Brujas és una història creada per generar polèmica i debat entre els espectadors, però des del punt de vista de la diversió i el joc. El realitzador italià s'enfronta a l'era post-Me Too per analitzar aquest moviment i les seves conseqüències. Una anàlisi que, sens dubte, està pensada per generar controvèrsia entre els espectadors. Una crítica atrevida en la qual els actors han de donar vida a aquests personatges complexos, enrevessats i plens de matisos. El guió, escrit per Nora Garrett en el seu debut com a guionista, és agut i intel·ligent, i a més, no intenta convèncer l'espectador del seu punt de vista o argument, sinó que deixa la història oberta perquè siguem nosaltres, espectadors, qui en traiem les pròpies conclusions. Segons E Cartelera, és una pel·lícula ambiciosa i digna de debat, però que no aconsegueix fer justícia a tot l'espectre del patiment, la tensió i la responsabilitat que proposa. Diu que és cinema que fa pensar molt, però que se sent poc. Una història propera a Woody Allen, també, de fet, en els crèdits inicials. Guadagnino li ret homenatge. En definitiva, que Caza de Brujas planteja una fosca entrada al món de les mentides, els enganys i el passat, que torna a la superfície, on la veritat mai sembla la mateixa, segons qui l'expliqui, i on s'han de prendre decisions tràgiques per al futur dels protagonistes, que veuran com les seves vides canvien per sempre. Ben diferent és Sujétame el cubata.
Que no quiero decir que sea feo, ¿eh? Pero que me da la impresión de que cuando te vas a masturbar, la mano te hace la cobra.
Estás tú para hablar con esa cara de hámster que tienes.
¡El barba, mamá! Tenemos que
venderlo.
Soy Ricardo Valdemoros, trabajo para Hacienda.
Tengo que pagar 120.000 euros en 15 días.
Para vos es muchísimo más importante ese bar que tu propia familia.
Debió haber forzado a congelarle su cuenta bancaria y la de su mujer.
Podríamos hipotecar su piso.
Podría firmar solo yo.
Su mujer también tiene que firmar.
Tendrás que pasar por Paula. Firmas, pagamos la deuda y aquí no ha pasado nada.
Te puedes cargar tu matrimonio.
¡Vamos, carajo!
Al carajo nos vamos.
Aquí pone que nació en Córdoba.
¡Ole, Córdoba! ¡Viva la mezquita!
Argentina.
Protagonitzada per JJ Vaquero, el film explica la història gairebé real d'aquest còmic i la seva lluita per salvar del tancament el seu mític bar El Erizo, on han actuat alguns dels millors còmics i monologuistes espanyols. Dirigida per Fernando Ayllón, compta amb el seu repartiment amb Patricia Conde, Goyo Jiménez, Fernando Albizu, Carolina Noriega, Nadia Torrijos i Jorge Cremades, a més de les col·laboracions especials d'Anna Morgade, Dani Rovira, Luis Piedraita, Àlex Dávila o Patri de la Font. Així la trama arrenca amb JJ Vaquero interpretant-se a si mateix i fent l'impossible per salvar el seu bar El Erizo d'amagat de la seva dona, embolicant en un pla esbojarrat els seus amics, els còmics. El que no imagina Vaquero és que qui podria posar el cartell d'estraspassa és la seva pròpia dona. Pel·lícula que és un homenatge a l'amistat i al bar de barri, plena de situacions divertides i que reflexiona també sobre el poder terapèutic de l'humor en moments complicats. I com us hem promès, acabem amb terror. L'última recomanació és Exit 8.
One night.
Després de passar pels festivals de Cannes i també de Sitges, arriba als cines espanyols la nova pel·lícula del japonès Genki Kawamura, de 100 Flowers. L'adaptació d'aquest videojoc de culte ja ha estat tot un èxit al Japó, on ha recaptat més de 28 milions de dòlars. Basada en el videojoc The Exit 8, la pel·lícula segueix una persona atrapada en un bucle en una estació de metro on ha de trobar la sortida número 8. Les regles per trobar-la són fàcils. No pot passar per alt res fora del que és normal i només pot avançar quan no hi hagi cap anomalia a la vista. Cada moviment implica tensió i risc, convertint la fugida en un desafiament psicològic extrem. La pel·lícula busca ser fidel a l'essència del videojoc, recreant amb precisió els claustrofòbics escenaris i aquest pertorbador univers que caracteritza The Exit 8. El creador del joc, de fet, ha dit que està entusiasmat amb l'adaptació i destaca que, encara que el títol no té una narrativa tradicional, confia que la pel·lícula respectarà aquesta atmosfera única i opressiva. Tant si coneixeu el videojoc com si sou amants del cinema de terror, Exit 8 val la pena perquè no és ni tan sols la típica pel·lícula de terror que esperaríem del Japó. Cinta terrorífica, minimalista, surrealista i inquietant que està destinada a ser pel·lícula de culte. Aquest diumenge acabarà la 58a edició del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Sitges, després de 10 dies carregats de projeccions, homenatges i retrobaments. I divendres vinent, el Miquel Felipe ens explicarà tot plegat de primeríssima mà.